Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
En menys d'una hora començarà la segona jornada del debat de política general al Congrés, amb ganes de saber quants diputats, 1, 2, 3, 4, 5, veuran i seguiran les compareixences primeres, les del PNB, o després d'Esquerra Republicana. Ahir, cara a cara, i mai millor dit, d'un Mariano Rajoy i d'un Pedro Sánchez intentant salvar la cara davant dels seus. Més Sánchez que no pas Rajoy. Rajoy va fer al matí un discurs triomfalista. Sánchez a la tarda, provocador, dur, contundent. Tan contundent va ser el discurs de Pedro Sánchez que Rajoy, al torn de rèplica, va derrapar i es va passar amb la frenada.
Usted jamás va a ser creíble, porque su nombre y su historia están indisolublemente ligados al nombre y a la historia de Bárcenas. Lecciones de usted ninguna, porque yo soy un político limpio.
Yo me lo tomo a usted bastante más en serio que muchos de los suyos, y mi trabajo me cuesta. Y no vuelva usted aquí a hacer y a decir nada. Ha sido patético.
Rajoy repartint l'acreditació per entrar al Congrés. Mentrestant, Pablo Iglesias va treure el cap indirectament dues vegades en el debat i el va esmentar tots dos cops Mariano Rajoy per burxar Pedro Sánchez.
Usted piensa más en el señor Iglesias que los problemas de España. Usted es el secretario general, debería tener más nivel en sus intervenciones.
Señor Rajoy, pise la calle, porque si hablara cara a cara con la España real, vería lo ridículo que resulta su intento de imponer su favorable visión del desastre que ustedes han perpetrado.
Ha conseguido generarme alguna duda. Ya no sé si le preocupa más el señor Iglesias o la señora Díaz.
Sobre corrupció, el debat, doncs allò. I tu, Mas, i no, no, i tu, i no, no, i tu, Mas, i tu, Mas, i tu, Mas.
Su regeneración democrática es despedir en diferido. Es golpear a martillazos el ordenador de Bárcenas en la sede del Partido Popular, señor Rajoy.
¿Cómo me habla usted de corrupción cuando tiene diputados y senadores que han sido llamados por el Tribunal Supremo y no le ha pedido ninguna responsabilidad?
Com sentíem ara amb les eleccions a tocar, Andalusia també va treure el cap en el cara a cara i fins i tot un diputat socialista va exhibir una bandera andalusa.
Ni la falta de puestos de trabajo ni los recortes que se han hecho en Andalucía se arreglan presentando una bandera de Andalucía en el Congreso de los Diputados. Demagogia y de la mala.
Supongo, señor Rajoy, que yo para replicarle debería de hacer algún comentario sobre su candidato en Andalucía, pero es que me pasa lo mismo que a la mayoría de andaluces, señor Rajoy, que no lo conozco, desconozco qué ha hecho y a duras penas conozco su nombre.
El to disciplinat de Rajoy amb Pedro Sánchez es va repetir amb Esquerra Unida i amb UPyD. Així li va respondre Alberto Garzón, que s'estrenava al capdavant d'Esquerra Unida.
Hay un nuevo país que se está construyendo ahí fuera. Un nuevo país en gente organizándose. Más allá de esta visión procedimental de la democracia de votar una vez cada cuatro años. Hay gente que dialoga sobre la política en los bares.
Nadie somos perfectos salvo ustedes. Pero es que ustedes son muy poquitos. Y por eso tranquiliza que el porcentaje de perfectos en España pues no sea demasiado elevado.
Y Amrosa Díez también va a tirar de ironía.
Va a perder las elecciones, por cierto, por lo mismo que las perdió el señor Zapatero, por mentir a los españoles.
En cambio, fíjese, yo creo que usted va muy bien, a juzgar por lo que veo por ahí, que va a tener un resultado muy brillante. Dice que la España real no se deja engañar por el señor Rajoy. Me temo que por usted muchísimo menos que por el señor Rajoy.
Tota l'oposició va acusar Rajoy de presidir un país que no coneix i de dibuixar una situació econòmica falsa, de no tocar de peus a terra, és a dir, els uns i els altres i els uns. Rajoy es va posar el vestit de triomfador, assegurant que la recuperació ja és aquí, que això és gràcies a les seves polítiques i l'esforç de tots els ciutadans que han acceptat les retallades amb santa paciència. I va fer la primera promesa electoral per optar a la reelecció a finals d'any. També una altra passada de frenada. Crear 3 milions de llocs de treball. Madrid, Jordi Armenteres.
3 milions d'aturats menys a roda mig milió per any. Diu que és possible sempre que segueixin les seves reformes.
No consentir que se desmantele lo que hemos construido, sino completar la tarea y consolidar la salida de la crisis. 3 millones de empleos para estar a resguardo de eventualidades y continuar creciendo en bienestar y en seguridad.
I per facilitar-ho, Rajoy ja anuncia 10 mesures concretes. Rebaixa de les cotitzacions per nous contractes indefinits, bonificacions per autònoms que necessitin treballar menys per atendre la família, nous xecs a famílies monoparentals i taxes judicials gratuïtes per a les persones físiques. Si ara hi ha diners per això, diu Rajoy, és perquè l'economia aquest any anirà millor del que fins ara s'havia pensat. I si ara pot prometre això, és perquè els ciutadans han acceptat els esforços i retallades de la legislatura.
Los españoles pues han aceptado sacrificios que eran inevitables. Y ni los esfuerzos han sido inútiles, ni los resultados se hubieran podido obtener por otro camino. Se ha hecho lo que se debía hacer. Esa es la verdad.
Bona part de les mesures ja s'aprovaran als Consells de Ministres d'aquest mateix mes de març.
La protagonista inesperada del primer dia de debat va ser Celia Villalobos, que s'ha d'infraganti quan intervenia Rajoy i ella estava presidint la sessió. Ja no és que fos una diputada més, és que estava presidint com a vicepresidenta del Congrés la sessió. Un dels periodistes la va gravar jugant al Candy Crush, tot i que ella després ho va negar i va dir que llegia diaris. Ara bé, el vídeo es veu molt clar com va movent peces dels caramels a través de la pantalla d'una tauleta. Villalobos passava del discurs de Rajoy, però va estar, en canvi, molt atenta quan intervenia Joan Coscubiela, d'Iniciativa, a qui va renyar el moment per fer aquesta acusació.
Y es que usted no puede combatir la corrupción, no tiene autoridad moral, porque usted es el capo de la familia. Y así es imposible.
Señor Coscubiela, que el término capo en este país tiene un significado que ni el presidente del gobierno ni ningún miembro de esta Cámara se merece.
Sí, usted es el presidente de un partido.
Señor, usted puede decir palabras que no ofendan personalmente a nadie, que no tiene usted por qué ofender ni al señor Rato ni a ningún miembro de esta Cámara.
I mentre Rajoy presumia de recuperació econòmica, va tornar a deixar clar el seu immobilisme amb Catalunya. Si hem de buscar un gran titular pel que digués Rajoy sobre Catalunya, el titular seria aquest.
Una iniciativa...
No, aquest no era. El titular era aquest. Silenci. Zero. Rajoy va exhibir la seva reacció davant del 9-N com un èxit en el debat de la política general.
Una iniciativa il·legal que finalmente no se celebró y fue sustituido por una suerte de evento propagandístico carente de cualquier legitimidad democrática y cualquier efecto político. Desde el primer momento mi gobierno se empleó en defensa de la legalidad y de los derechos de todos los españoles.
I es va tornar enrocant el no al referèndum, tot i que va dir que està disposat a parlar amb la Generalitat com en qualsevol altra administració.
Quiero reiterar una vez más que nunca aceptaré que se ponga en tela de juicio la unidad de España, la soberanía nacional, la igualdad de los españoles y sus derechos fundamentales.
Rajoy va tornar a la tarda quan Duran i Lleida li va advertir que si no fa res es trobarà amb una declaració unilateral d'independència al Parlament.
Al golpe de recursos, señor presidente, nos vamos a encontrar que un día el Parlamento de Cataluña declara unilateralmente la independencia y a usted no se le ocurra nada más que acudir y recurrirlo ante los tribunales.
Yo estoy dispuesto a hablar, pero para eso tiene que haber disposición por parte de todos. Y cuando el único margen que se le da a uno es que acepte o no acepte la convocatoria de un referéndum ilegal, el margen para hablar es ciertamente muy menor.
També li va treure el tema al portaveu d'Iniciativa, Joan Coscubiela, tot i que Rajoy no li va ni respondre.
Le recordamos que no hay patria sin dignidad, derechos y democracia. La nuestra, señor Rajoy, es la patria de los derechos, la patria de nuestros hermanos, sean catalanes, españoles o griegos. La de ustedes, da igual que hablen castellano o catalán, es la patria de sus santuarios fiscales, sean Suiza o Andorra.
En canvi, Pedro Sánchez va defensar la seva reforma federal i de pas va carregar contra l'independentisme.
Su posición, señor Rajoy, es muy conocida, es su favorita,
no hacer nada.
Otros proponen liquidar la Constitución y con ello lo que hacen es insultar a la memoria de generaciones que lucharon porque España tuviese una democracia. Y tan errores para mi grupo y para mi partido ni mover una coma como tratar de liquidar la Constitución de la democracia.
Tot i que no va ser tan important com en sessions anteriors, el debat català va tornar a ser present en el debat de política general. Duran li va recordar que per molt que presumeixi de diàleg, encara és hora que respongui les propostes econòmiques que Artur Mas li va portar en mà a la Moncloa el juliol passat. Madrid, Marc Martínez Amat.
Duran va fer un discurs sobretot econòmic i va deixar per al final el procés sobiranista. Va tornar a reclamar la consulta sense gaires concrecions, va dir per canviar l'estatu quo i va demanar a Rajoy que arxivi les querelles contra Mas.
No ayudan ni van a resolver absolutamente nada. Y en cualquier caso, con retirada o sin retirada de querelles, existe en Cataluña una demanda política que requiere una respuesta.
También es un problema político y creo que mayor que la ley no se cumpla. Pero estoy dispuesto a hablar, salvo de lo que dije esta mañana. Conmigo no cuenten para hablar de la unidad de España.
Duran va tenir un moment distès amb Rajoy després del tens xoc amb Pedro Sánchez.
Acaba de passar un paper el señor Sánchez, casi no tengo tiempo de interpretar, pero a nosotros nos siguen dando los datos del Banco de España. Sánchez llibres, señor.
Este es bueno. De papel, de papel, de papel, de papel. Me refiero a papel.
Dios me libre de poner en tela de juicio los papeles del señor Sánchez. Nunca se me ha ocurrido. Lo del bueno no lo he dicho yo. No voy a entrar en esos detalles.
Coscubiela no va tenir tanta sort i Rajoy no li va respondre amb detalls.
Nos intenta vender promesas que otra vez solo son humo. Y además continúa negándose a reconocer el derecho a decidir.
Yo entiendo que el señor Garzón no lleva mucho tiempo aquí, pero el señor Coscubiela ya debería tener un cierto...
Aquest matí serà el torn del portaveu d'Esquerra Republicana, Alfred Bosch, en la recta final del debat. Es reprèn a les 9.
Per cert, una imatge per mi sorprenent. Mariano Rajoy, quan parlava Coscubiela, menjant xiclet. Una imatge, diria, que a mi em va sobtar. Avui anem a escoltar els comentaris encreuats que hi posen dos col·laboradors del món a RAC1. El primer, d'Alejandro López Fonta.
El debat sobre l'estat de la nació en un any electoral ha estat, més aviat, una successió de soflames electoralistes. Rajoy electoralitza amb fets. Espanya té el creixement econòmic més gran d'Europa i una creació neta de llocs de treball. Aprofitant això, anuncia polítiques socials per recolzar directament els que més han patit la crisi. La s'haurà de complir. Sánchez ha jugat a fer-li el discurs a Podemos i li pot passar com a Mas jugant a fer el d'Esquerra Republicana, perdre una gran part dels diputats. I si et recordes dels papers d'en Bárcenas i no dels Eres de Grinyan, perds, a més, tota la credibilitat. I Durán, doncs, continua i fa bé amb el que hay de lo mío. I Rajoy, doncs, sembla que finalment assumeix lo suyo com un problema d'estat, a l'acceptar un diàleg polític. Aprofitem-lo.
I el segon, el de la delegada del Punt Avui a Madrid i col·laboradora del Món a RAC1, Montse Oliva.
Rajoy està tan decidit que si la ciutadania no perd el seny votant a qui no toca, es veu capaç de crear 3 milions de llocs de treball, sense donar cap signe de penediment per no haver complert bona part del programa electoral encara vigent. El president espanyol ha decidit tirar pel dret i improvisar-ne un altre encara més ambiciós, per tal de convèncer el seu votant que l'alternativa és el PP o el caos. Amb una seguretat i un optimisme que no són precisament els trets que han caracteritzat el Rajoy d'altres debats, el president ahir no veia escons, només urnes, i en un primer moment es va dedicar a combatre els enemics invisibles que assetgen el Congrés, i només esmentava els socialistes per recordar que quan governen són uns sapastres, fent ostensible que ignorava que hi ha un nou líder al partit. Està clar que reservava la munició pesada per la tarda. Va passar del menyspreu a Sánchez a l'atac furibund, renyant-lo com si fos un nen que s'ha presentat a l'examen sense estudiar, tot plegat perquè li havia recordat el cas Bárcenas. És possible que Sánchez no tingui ocasió de revàlida, però també és evident que a Rajoy no li fa cap gràcia pensar que s'ha de passar tot l'any estudiant sabent que si aprova no serà amb bona nota.
Avui els diaris de Madrid donen un 3-1 a favor de Rajoy davant Sánchez. Com era esperar, és que no hi ha cap sorpresa, no hi ha marge per a sorpresa. La Razón, El Mundo i l'ABC donen per guanyador a Rajoy i El País a Pedro Sánchez. Anem primer a veure què diuen els editorials dels diaris. Informa Marc Güell.
La Vanguardia assegura que ahir es va demostrar que l'Estat es troba immers en un any electoral. Per això diu que va ser un debat ja vist i escoltat, però potenciat, això sí, per la imminència de les conteses electorals, en què Rajoy va colorir la seva gestió i Sánchez va inundar el president amb crítiques. El periòdico coincideix que va ser un debat de final d'època, titlla Rajoy d'excessivament optimista en l'àmbit econòmic, un president que ho fia tot el fet que qualli la idea que Espanya ha sortit de la crisi. L'Ara troba que el debat entre Rajoy i Sánchez està allunyat del carrer. Hi va haver intercanvi de cops, però no un autèntic debat sobre el model econòmic del futur. A Madrid, El País elogia el líder del PSOE, diu que malgrat no va enlluernar, va estar bé i va exasperar Rajoy més del que li convenia al president espanyol. En canvi, El Mundo veu guanyador Rajoy, gràcies a les dades econòmiques. El diari, però, troba decebedor que la corrupció fos només una arma llancívola. La Razón també aplaudeix Rajoy per haver portat solucions i retreu a Pedro Sánchez que només culpés el Partit Popular de la crisi, sense presentar cap programa. En la mateixa línia va l'ABC, el president espanyol va posar contingut polític i el líder del PSOE es va estrenar en millor forma que fons.
Enric Julián avui a La Vanguardia fa un article que es diu Caloret i on parla de que la intervenció de Pedro Sánchez se li va posar malament a Rajoy. Sánchez va sortir a l'atac, disposat a vendre caro la seva pell davant les maniobres del PSOE per defenestrar-lo, vol trepitjar fort. Va sortir a la tribuna amb un discurs fogós, cantallut i directe. Rajoy va mostrar la seva fortalesa i la seva debilitat. Va deixar constància del vent que bufa a favor seu i també del seu profund temor de l'enuig social. Anton Losada, al periòdico, diu que durant la seva intervenció Rajoy només li va faltar dir que el miracle era ell per recordar-nos l'Aznar més desagradable, A la tarda va completar el seu procés d'esnerització i va tornar a semblar-se al candidat rude i insolent que va perdre dues eleccions davant Zapatero per confondre la contundència amb la mala educació i la fermesa amb la bronca. Antoni Bassas, a l'Ara, escriu que Rajoy ja acabava quan em va fer girar el cap i mirar la pantalla. He proposat una nova frontera per les aspiracions de la nostra nació, un nou objectiu de 3 milions de llocs de treballs nets, com si la feina la donés ell. Un polític incapaç de fer somiar en res es posava a la boca un dels discursos més inspirats de Kennedy. El Manuel Javois, al País, diu que la sessió, anunciada com l'última del bipartidismo, se produjo en medio de una voladura controlada, un mundo en extinción sobre el cual empiezan a caer las cenizas. Un patio y un hemiciclo llenos de seres agradables y cercanos que la sociedad ya no se molesta en interpretar porque no saben que existe. Y a la Victoria Prego, al Mundo, diu: ni siquiera fue capaz Sánchez en sus turnos de réplica de atacar a su contrincante tirando directamente de los argumentos surgidos al calor del debate. Fue tan evidente que llevaba escritas de antemano todas las intervenciones que acabó cayendo a los pies de un veterano como Rajoy, que se permitió la crueldad de humillarlo con una frase final que resultó demoledora. Es patético. Per cert, quines van ser les paraules més usades ahir al debat? La Vanguardia, El Mundo, LaInformación.com les han comptat en termes generals: Rajoy, España, españoles i usted serien les més repetides. Si ho mirem per separat, entre Rajoy i Sánchez, les paraules canvien. El líder del PP va fer servir de forma reiterada España unes 37 vegades i 35 empleo. Les dues paraules també van ser de les més repetides en el discurs de l'any passat. Año, social i medidas són altres paraules més usades. També és significatiu que Rajoy només va esmentar dues vegades Catalunya durant el seu discurs. En canvi, va parlar d'Ucraïna 5 cops, 4 de Grècia. Pel que fa a Pedro Sánchez, Rajoy, años, política i ley van ser les que va fer servir més. Una de les preguntes més habituals de l'endemà és qui ha guanyat. Per això avui es repeteixen enquestes als mitjans digitals i els resultats, segons el perfil editorial del mitjà, són ben variats, tot i que en general guanya Rajoy. A El Mundo, Rajoy s'imposa ajustadament 51-49%, amb 60.000 vots. El resultat de l'ABC és més contundent, però amb només 7.000 vots, 70% Rajoy, 30% Sánchez. Els 67,5% de lectors del País han designat Pedro Sánchez com el guanyador del debat. Segons el Confidencial, el guanyador va ser Rajoy amb el 45% dels més de 10.000 vots. Pel 32% dels internautes va guanyar el líder del PSOE. I sorprèn que gairebé una quarta part dels vots són per l'opció "hem perdut tots". A l'enquesta del Voz Populi, el guanyador va ser Pedro Sánchez amb el 56% dels vots. En canvi, els lectors del diario.es, el guanyador va ser Alberto Garzón amb gairebé 3.000 vots. 21 minuts, el Parlament podria fer una criba del contingut de la conversa de la Camarga que apareix en el CD que Jordi Pujol Ferrusola va entregar a la cambra perquè els diputats la puguin fer servir. Els serveis jurídics del Parlament, consultats per RAC1, veuen possible, però avisen que s'hauran de censurar els continguts més sensibles per respectar el dret de les persones afectades. La Comissió de Matèries Reservades destriaria el gra de la palla i decidiria quina part de la gravació és d'interès per la Comissió d'Investigació del cas Pujol. Informa Toni Muñoz.
Les fonts jurídiques del Parlament, consultades per RAC1, veuen poc probable que la gravació de la Camarga es pugui acceptar de manera íntegra, tal com la va lliurar el fill gran de Jordi Pujol per fer-la servir com a documentació a la Comissió d'Investigació per Frau Fiscal. Ara bé, creuen que hi pot haver una escletxa que permeti mantenir l'equilibri entre els drets de les persones que apareixen a la conversa i la informació rellevant que la gravació pugui aportar sobre el cas Pujol. Aquesta fórmula passaria per fer servir la Comissió de Matèries Reservades com a filtre. Els diputats d'aquella comissió, que tenen un compromís de confidencialitat, decidirien quines parts de la conversa són més importants. Un cop fet aquest filtratge, la comissió passaria una transcripció del contingut rellevant a la Comissió d'Investigació i aquesta sí seria de domini públic. En aquest escenari, els advocats del Parlament confien que es podrà fer, però tot i això estudien si difondre la conversa continua estant prohibit, tal com va dictar cautelarment una jutgessa mentre investigava el cas Método 3, un cas que, recordem, es va tancar amb l'acord entre Alicia Sánchez Camacho i l'Agència de Detectius.
La presidenta del Parlament ha decidit ara què fa amb el polèmic CD que li va entregar Jordi Pujol Ferrusola. I és que Núria de Gispert també és la presidenta de la Comissió de Matèries Secretes i Reservades, que és el lloc on s'ha d'analitzar què s'ha de fer amb aquest material. Ahir a primera hora de la tarda, David Fernández li va entregar a de Gispert, després de guardar-se el CD més de 12 hores a casa seva i fer-ne una còpia de seguretat. Així ho va revelar ahir aquí al Món RAC1. En la mateixa entrevista, David Fernández va deixar anar, tot i que ell no té res a decidir, que creu que el més convenient és que el contingut d'aquest CD l'haurien de poder tenir els diputats de la comissió d'aquest cas Pujol.
Los que han d'Investigació també treballen amb el requeriment i el substitut de documentació i està a disposició dels diputats que són membres de la comissió en un entorn digital molt restringit, és a dir, només es pot accedir des del compte propi, i això a mi em sembla que és obvi, vull dir que tot el que estem parlant, si l'origen d'aquesta comissió que és òbvia, que és la confessió de Jordi Pujol i Soler, no? I els negocis dels seus fills a darrere, òbviament que la conversa a la càmera ocupa un lloc destacat.
Ara bé, segons la CUP, el contingut del CD no conté absolutament cap dada nova perquè dura 2 hores 22 minuts i ocupa 1,9 gigas, el mateix que el fragment de la conversa que es pot trobar a les xarxes. Per això el diputat Quim Arrufat va acusar Jordi Pujol Ferrusola d'haver mentit amb la finalitat de desviar l'atenció durant la seva compareixença al Parlament.
Tot sembla apuntar que el CD que ahir es va lliurar en la comissió per part de Jordi Pujol Ferrusola no aporta informació nova, sinó que va ser un cop d'efecte per desviar l'atenció dels mitjans de comunicació cap a altres informacions, cap a altres sospitosos, cap a altres casos que no són nous.
Mentrestant, el PP català ha demanat a la presidenta del Parlament que no faci servir el CD com un document ni cap prova, tenint en compte perquè el seu origen no és clar i, a més, diuen, és il·legal difondre el contingut. De fet, el partit d'Alicia Sánchez Camacho ha entrat de ple a l'atac per evitar que s'escampi el contingut. Per això, ahir el portaveu adjunt del partit al Parlament, el Santi Rodríguez, obria la porta a demanar la dimissió de David Fernández com a president de la comissió del cas Pujol. Ho deia contestant una pregunta del periodista del Nació Digital, col·laborador del Món RAC, en Quico Sellers.
Com a president de la comissió, té que assumir un paper neutre. Té que assumir un paper institucional. No pot ser portaveu de la CUP alhora que president de la comissió. I no pot estar fent de president i de portaveu. I no pot estar criticant ni els compareixents.
Una d'aquestes solucions passaria per demanar la dimissió del senyor Fernández com a president de la comissió?
Podria ser.
En canvi, la possibilitat de fer plegar David Fernández de la comissió per haver custodiat el CD la troben totalment fora de lloc els diputats d'Esquerra i de Convergència i Unió. El republicà Pere Aragonès va girar la proposta dels populars i la va direccionar a la presidenta del PP català.
Potser de dimissions se les haurien de plantejar dins del grup parlamentari del Partit Popular persones que estem esperant que compareguin des de fa una pila de mesos i que al final compareixeran perquè els cita una comissió d'investigació en la qual estan obligats a venir.
Jordi Turull, en nom del grup parlamentari de Convergència i Unió, també va atacar el PP.
No entenc algunes queixes d'alguns grups parlamentaris. Em dóna la sensació que és com aquell que no ha fet els deures, i l'únic que se li acudeix dir és que el professor li té mania. Nosaltres, des de Convergència i Unió, no som presoners d'acusacions i difamacions.
Un altre dels punts que també van aixecar molta polseguera va ser la proposta que va deixar anar David Fernández d'aquí al Món RAC sobre el funcionament de les comissions d'investigació. Va subratllar que s'està evidenciant que és necessari reformular-lo.
Aprofito per dir que segurament les primeres conclusions d'aquesta comissió serà que s'ha de reformar el reglament, no? I ubicar les comissions en paràmetres i termes molt més anglosaxons o britànics.
Unes declaracions del diputat de la CUP que s'hi va agafar de seguida el govern de la Generalitat. El portaveu Francesc Homs insistia que cal retocar la manera de fer funcionar les comissions d'investigació.
Doncs jo l'únic que puc apuntar en nom del govern, perquè a més ho hem comentat, que òbviament estem a la disposició, perquè sí que un té la sensació que tot plegat no acaba de funcionar.
Sobre la reforma del reglament del Parlament, molts dels partits també es van afegir a comentar la necessitat de modificar-ho. Lluís Núñez i el seu fill presentaran recurs per no haver de tornar a la presó. El jutge de vigilància penitenciària ha decidit revocar-los el tercer grau que els havia concedit la Generalitat i els deixa a prop de tornar a la Garjola. Argumenta que els tècnics del centre no van tenir temps d'avaluar si l'expresident del Barça i el seu fill estan penedits del que van fer. Tenen 3 dies ara per presentar recurs. Aquesta decisió contradiu la Generalitat, que és qui els va concedir la semillibertat just abans de Nadal. El jutge ha acceptat l'informe de la Fiscalia, que dubtava que els Núñez hagin demostrat cap mena de penediment. Diu que només en les 5 setmanes que van passar entre reixes no van tenir temps per demostrar cap mena de penediment ni de consciència del dany que van causar. Per cert, que Mortadelo i Filemó perseguiran un corrupte molt especial en la seva propera aventura. El nou número, que es publicarà el 8 d'abril, es titula El Tresorer, i tracta d'un polític que porta la comptabilitat d'un partit fictici que es diu el Partit Papilar. Fàcil imaginar de qui es tracta, i més veient la portada del còmic, Francisco Ibáñez ha dibuixat un personatge calcat a Luis Bárcenas aguantant uns papers i un ull de Mortadelo. Això mentre Filemó diu, clar, no hauria d'haver intentat mirar per sobre de l'espatlla del tresorer per veure els seus famosos papers. Amb el seu estil propi, el dibuixant celebra l'àlbum 200 de les aventures de la parella d'investigadors més famosa de la tia. 8 i 27 minuts, l'Ajuntament de Barcelona instal·larà càmeres de videovigilància als vehicles de la Urbana que traslladin detinguts. Tot plegat forma part d'un recull de millores que la Guàrdia Urbana vol aplicar per tallar de socarrel qualsevol ombra de sospita després del cas 4F. Volen que, davant de denúncies per maltractaments, hi hagi més proves que no només la paraula dels agents. Justament dona per tancat el cas 4F amb l'argument que no han trobat cap argument nou. Replica el síndic de Greuges que no han trobat indicis de maltractaments en la custòdia d'un dels detinguts. Tot i això, l'Ajuntament s'ha compromès a aplicar una desena de mesures. Ho va explicar el regidor de Seguretat, Joaquim Forn.
Creiem que tot això no farà més que enfortir la Guàrdia Urbana, el seu treball, una major transparència, enfortir les garanties a totes aquelles persones que són detingudes i dotar també de més seguretat a la pròpia Guàrdia Urbana en la realització de la seva feina.
L'Ajuntament també crearà un comitè d'ètica de la Guàrdia Urbana i en casos d'aldarull serà un equip tècnic i no un regidor qui donarà l'ordre de netejar el carrer. Els Mossos alerten de la presència de segrestadors virtuals a Catalunya. En realitat es tracta d'estafes. Els afectats reben una trucada on s'informa que han segrestat el seu fill i se'ls exigeix el pagament de petites quantitats a canvi de no fer-li mal. En menys d'una setmana, la policia ha rebut 3 denúncies. Són casos de Barcelona, Sant Feliu de Guíxols i Vilafranca, del Penedès, que van detectar ràpidament el frau perquè els estafadors fan les trucades aleatòries i la informació no quadrava. Ho ha explicat a RAC1 el cap de l'àrea central d'informació, Jordi Domènech.
Sempre el mateix, reben una trucada que les diu que han segrestat el seu fill. Sempre es tracta d'una estafa, es dona el cas de que les trucades s'han produït a persones que inclús no tenen fills, o que parlen d'un fill quan tenen una filla, i el que fan aquesta gent és posar un nen plorant, un nen que està demanant auxili, per fer més real el que és el muntatge.
Les trucades es fan des de països sud-americans i les denúncies són per delictes lleus com tentativa d'estafa, de manera que la policia reconeix que difícilment atraparà els autors. Just d'arribar a 8:45, els organitzadors del Carnaval de Solsona demanen disculpes. En un comunicat diuen que de cap manera es van plantejar la festa com una forma ofensiva i es disculpen els que s'hagin pogut sentir ofesos. Això sí, mantenen que és una festa transgressora, fictícia, grotesca i satírica. De tota manera, es desvinculen completament del cartell no oficial que va circular i que cridava a matar espanyols un ambient, deia, festiu, pacífic i familiar. Els organitzadors el condemnen i diuen que no saben d'on ha sortit. L'atribueixen a una campanya de criminalització del Carnaval de Solsona. Des del PP, però, no han quedat convençuts amb les disculpes i explicacions, com demostren les paraules de la presidenta del PP a Lleida, Dolores López.
És una incitació clara a l'odi contra els espanyols dintre del marc del Carnaval de Solsona.
López considera que les imatges que es van difondre per la xarxa de televisions locals són molt greus. Apple llançarà emoticones multiculturals. La nova actualització del sistema operatiu iOS, que s'espera que arribi a la primavera, inclourà 300 noves emoticones, com la de personatges amb 6 tons de pell. També hi haurà una nova sèrie de famílies, amb parelles homosexuals, amb fills i sense. Funcionarà de la següent manera. Mantenint apretada una emoticona de persona o part del cos, apareixeran tots els tons de pell disponibles. Amb l'actualització també s'incorporaran 32 banderes, com les de Canadà, Mèxic o Austràlia. L'usuari les podrà fer servir, per exemple, els missatges als correus electrònics o al WhatsApp. Per cert, que us vam parlar del nou programa de debat de Televisió Espanyola. De moment, Ernesto Sáenz de Buruaga es queda sense programa. El Consell de l'Ens Públic ho va rebutjar perquè la llei prohibeix que empreses privades produeixin espais informatius, com era el cas d'Espanya Opina, aquest programa setmanal de debat que havia d'emetre la primera i que moderava Buruaga. La proposta inicial era un contracte de 13 capítols ampliables a 50 amb un cost global de 2,9 milions d'euros. La votació del Consell d'Administració va ser controvertida perquè 3 dels vocals del PP es van abstenir, en el que el País titlla de fet insòlit, ja que els membres proposats per aquest partit acostumen a votar totes les iniciatives del president del Consell i no ho van fer en aquesta ocasió. Els esports, magnífic partit del Barça al camp del Manchester City, magnífic resultat, però si a un astronauta que ahir no va veure el partit li dius que el Barça ha guanyat al camp del City 1-2, dirà que és fantàstic. Els que vam veure el partit ens vam quedar amb l'agró de no haver-se rematat del tot l'eliminatòria. 2 gols de Suárez, van avançar els de Luis Enrique, va escurçar Kun Agüero, però Leo Messi va fallar un penal a l'última jugada del partit. Tampoc va estar gaire encertat a l'hora de rematar el refús del porter Hart amb el cap. Luis Enrique, però, optimista.
És una gran noche para celebrarlo, para pensar que está abierta la eliminatoria. A pesar de que hubiéramos ganado 1-3, seguiría estando abierta la eliminatoria y ante un rival de esta categoría no conviene relajarse ni pensar en que con un resultado de un gol más iba a estar cerrado.
La tornada, recordem, 18 de març al Camp Nou, a vigília del diumenge 22, que jugarà el partit entre el Barça i el Madrid al Camp Nou. Escoltem el comentari que signa el periodista La Vanguardia i col·laborador del món a RAC1, Xavier García Luque.
Extraordinària primera part, molt bon resultat i l'eliminatòria de vuitens, la primera que realment fa olor de Copa d'Europa, absolutament encarrilada per al Barça. Però Pellegrini, a diferència de Luis Enrique contra el Màlaga, va saber intervenir en el partit en el descans i va poder redreçar el rumb al segon temps. Un cop més, com ja va passar el dia del Villarreal a la Copa, el Barça va acabar el partit amb aquella sensació que et deixa saber que el teu adversari ha sortit mig viu, que no has estat prou encertat com per rematar-lo de forma definitiva. Aquesta aparent manca d'esperit assassí i la pertinaç ensopegada de Messi amb els penals, n'ha fallat 3 de 6 aquesta temporada, són els únics punts negatius que, en qualsevol cas, no han d'ocultar l'excel·lent resultat i la sensació que els quarts de final ja són a tocar.
Mentrestant, la Juventus va guanyar el primer salt dels vuitens contra el Borussia per 2-1. Repassem ara la resta de l'actualitat en format més breu amb Joan Lluís García, Xavi Pardo i els esports amb Gerard Costa Freda.
L'Eurogrup dona llum verda al pla de reformes de Grècia per allargar el rescat, tot i els molts dubtes del Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional. Ara bé, Syriza ha hagut de rebaixar les seves promeses electorals i deixar per més endavant, per exemple, l'augment de salari mínim. Atenes trigarà encara 2 mesos a cobrar l'ajuda perquè abans haurà de demostrar que compleix les condicions.
L'últim informe d'Amnistia Internacional fet públic aquesta matinada acusa el govern espanyol de retallar drets humans amb l'excusa de la seguretat i la lluita contra el terrorisme. Segons l'ONG, la reforma del Codi Penal i l'anomenada Llei Mordassa, que s'està tramitant al Congrés, són un exemple de com s'està limitant la llibertat d'expressió i manifestació a Occident.
Un treballador públic cobra un 36% més que un treballador del sector privat a Espanya, segons l'últim informe del Banc d'Espanya que analitza el període 2005-2012. La bretxa salarial entre un funcionari i la resta de treballadors es va anar fent gran fins al 2008 i després es va reduir.
El protagonisme de 50 ombres de Grey, volien dir Jamie Dornan, també fuig de la trilogia després que fa uns dies la directora Sam Taylor-Johnson anuncies que no dirigirà les dues pel·lícules que falten per completar la saga. Ara, segons la revista australiana NW, el protagonisme ha decidit plegar i ho argumenta per l'allau de crítiques per la mala adaptació que s'ha de fer de la novel·la i perquè la seva dona està en contra de que continuï.
I la resta dels esports amb Repsol.
Esport en directe en marxa els últims lliures de MotoGP al circuit de Sepang. A aquesta hora del matí el pilot Cerveri d'Onda, Marc Márquez, està marcant el millor temps per davant de Jorge Lorenzo. I Rafa Nadal i Juan Mónaco han debutat en victòria aquesta matinada en dobles al torneig de Buenos Aires, a l'Argentina.
Hola, sóc l'Emili. Sóc taxista des de fa més de 20 anys i sé que la protecció i el manteniment del motor del cotxe són molt importants. Per això, jo no me la jugo i faig servir un carburant de qualitat com el nou carburant Repsol en Neotec, que allarga la vida del cotxe i redueix el risc d'avaries. Quan el cotxe és el teu mode de vida, arriscar-se a tenir una avaria no val la pena.
Nous carburants Repsol en Neotec. Només a les estacions de servei Repsol, Camsa i Petronor. Si vols conèixer més sobre Neotec, entra a Repsol.com.
Acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 preguntant-vos, us sona aquesta veu? Life can change in just a moment. Va, una miqueta més a veure si sabeu qui és. Life can change in just a moment. Val, és la mateixa veu que aquesta. Aquesta. És Jimmy Somerville, la inconfusible veu dels Commoners, el grup que va colar uns quants hits a les discoteques d'arreu del món, com els dos que hem recuperat. Jimmy Somerville publica nou disc i RAC1 us l'estrena. Us hem d'aclarir que qui torna és Jimmy Somerville, no pas els Commoners. Tot i que escoltant algunes cançons del nou disc, no ho diries pas. Compte amb com comença aquesta. Estem al 2015, no oblidéssim, eh? No us sona, en aquest punt? Sembla que hagi de tornar a sonar. En qualsevol cas, la notícia és aquesta. Jimmy Somerville publica nou disc que es diu Homage i RAC1 us n'ha avançat un fragment en exclusiva. Això sí, el nou disc de Jimmy Somerville no estarà a la venda fins al dia 6 de març.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.